En una intervenció d'Israel a les pròximes hores, el govern espanyol recomana a la flotilla no entrar a la zona d'exclusió i els avisa que el vaixell de salvament no hi entrarà per no posar en risc la integritat física de la seva tripulació.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 1 d'octubre i avui dedicam el nostre programa a parlar de la situació viscuda ahir com a conseqüència de les intenses pluges que van caure a l'illa d'Eivissa, també a Formentera i sobretot al municipi de Vila. Coneixerem la darrera hora de l'emergència parlant amb el delegat del govern a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, i amb el quart tinent d'alcalde de Vila, Jordi Grivé. També actualitzarem la situació en la que es troben els centres educatius amb el conseller d'Educació, Antoni Vera, desplaçat a Eivissa, i amb els directors de l'Escola de Sant Jordi i de l'Institut Sa Colomina. I parlarem amb el meteoròleg d'IB3, Miquel Salamanca, de la situació viscuda, dels registres d'aigua recollits, que van ser històrics, i de les previsions pels propers dies. Per tot això, tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic i quan són les 12:05, començam, posam-nos al dia. I no podia ser d'una altra manera, centrem la repassada a l'actualitat, als efectes de la pluja, perquè la prioritat del dispositiu d'emergències és el restabliment de les carreteres, tornar la llum i l'habitabilitat als habitatges inundats i garantir el combustible. Hi ha punts crítics, com el port d'Eivissa, on encara no s'ha restablert el subministrament elèctric amb transformadors inundats. També hi ha problemes amb la planta d'hidrocarburs Exolum, que abasteix de combustible l'illa. En principi està garantit per a l'aviació i s'està intentant reparar el bombeig. Un total de 270 persones amb més de 60 vehicles entre membres de l'UME, bombers i forces i cossos de seguretat arribats de València i de Mallorca s'han unit a l'operatiu local. Aquesta nit s'han gestionat els 37 incidents més prioritaris. Escoltam el director general d'Emergències, Pablo Garriz.
Para nosotros es una prioridad actuar sobre los núcleos urbanos que permitan garantizar la normalidad en aquellas viviendas que ahora mismo el agua les tiene anegadas algunas partes de las instalaciones o incluso que las tiene sin electricidad. Y nos preocupa particularmente es la planta de logística de hidrocarburos de Exolum, porque es de donde se abastece todo el combustible de la isla. Ahora mismo está garantizado el combustible para lo que es aviación, y tenemos garantizado el combustible, pero necesitamos lo que es la instalación de bombeo vuelva a funcionar.
Durant la jornada d'ahir es van produir 132 incidències, la gran majoria a Vila, on emergències reberen 78 avisos. La majoria han estat per inundació de baixos i carrers, per despreniments d'elements urbans, caiguda d'arbres i risc de desbordament de torrents. No s'han produït, però, danys personal. Garriz assegurava que no hi havia hagut cap vida en perill en cap moment, però avisava que havien detectat falses informacions malintencionades que indicaven que s'havien produït rescats en situacions de risc. El risc s'ha produït tant per la intensitat de la pluja com per l'acumulació. A les precipitacions de la matinada s'havien afegit les de tot matí i el migdia, i això va obligar a activar el pla d'inundacions Inumbal i avisar la població. La presidenta del govern, Marga Proens, que va viatjar ahir a la tarda per participar al SECOPI junt al delegat del govern a Balears, Agustín Rodríguez, confiava ahir que al llarg d'aquest matí es podria oferir una primera valoració de danys materials registrat a l'illa. De fet, aquest matí s'ha tornat a reunir el SECOPI. Ara mateix estan visitant diferents indrets de l'illa per conèixer quina és la situació de primera mà. Proens insistia que l'avís als mòbils que va rebre la ciutadania es va enviar tan aviat com es va detectar un empitjorament imprevist de les condicions climàtiques. L'escoltam.
Elisa.
No, bueno, yo creo que fallar no ha fallado nada. Yo creo que AEMET, que es quien nos manifiesta estas alertas y a partir de ahí se activan todos los mecanismos, según me explicaban los técnicos, pues habían bajado a amarillo porque habían pues disminuido estas alertas y las lluvias, y después ha sido un fenómeno por observación de ver cómo había pues una lluvia acumulada y cómo los vientos hacían que se congregaran pues una serie de tormentas que no estaban previstas, y ha sido la propia AEMET, como digo, que ha pasado inmediatamente a naranja y de aquí a rojo.
També estan pendents més de 200 desallotjats a l'Ibiza Gran Hotel, a l'Avinguda Joan Carles I de Vila, i també dels més de 200 de clients de l'Hotel Panoràmic al carrer Ramon Muntaner de Vila, a més de residents a mitja docena d'habitatges de la part superior del barranc on s'aixeca aquest establiment turístic i on ahir a la tarda es va registrar una esllavadissa de roques. De fet, l'alcalde Rafa Triguero va explicar que va ser necessari fer diversos butrons per accedir a alguna de les habitacions de l'hotel on es van enregistrar dos ferits lleus. El sentim.
A última hora de la tarde, en la calle Ramón Muntaner, en el barrio Figueretas, un desprendimiento de distintas piedras sobre el edificio del hotel Apartamentos Panoramic, donde ha habido un turista herido. Distintos los han tenido que traer, el servicio de bomberos los ha tenido que sacar, haciendo distintos butrones en apartamentos anexos.
L'alcalde d'Eivissa ja avançava ahir una primera avaluació que hi hauria molts danys a reparar i moltes incidències a atendre, tant d'infraestructures públiques, carreteres, carrers, places, equipaments com privats, amb molts soterranis i plantes baixes inundades i que havien patit desperfectes. De fet, ja ho dèiem, avui estan visitant tota la zona per conèixer de primera mà quina és la situació. Vila també va atendre 50 persones que vivien a infrahabitatges de diferents assentaments, als quals es va oferir la carpa del recinte firal, segons explicava el president del Consell, Vicent Marí, que ahir també estava present al Secopi. L'edifici principal de la fira s'ha destinat als soldats i a la maquinària de l'UME.
S'ha posat i s'ha mobilitzat tots els mitjans que tenim a l'abast aquí a Eivissa, que són els que primers han actuat, i ara pues, s'estan arribant més reforços pues, per atendre aquestes incidències que encara estan pendents de resoldre's.
Avui dimecres no hi ha classe a cap centre educatiu de Vila, tampoc en algun centre d'altres municipis. Durant la jornada, tècnics i arquitectes estan avaluant els centres que han patit problemes, i mentre la pluja i la tempesta van afectar greument gairebé tota l'illa d'Eivissa, Formentera va lliurar-se de bona part d'aquestes incidències, tot i que també els bombers van haver d'intervenir. I aquesta és la repassada a l'actualitat. Fins aquí les notícies que anirem actualitzant ara durant el programa i les entrevistes que anem a fer ara, i començant precisament que ja tenim al telèfon al delegat del Govern de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Bé, primer de tot volíem preguntar-li quina és la situació a hores d'ara.
Bueno, la realitat és que jo me trasladé allà a Eivissa també a primera hora de la tarda, assistimos al Secopi en Mallorca per la mañana i després aquí a última hora de la tarda, a les 8:30. I hoy en el Secopi de primera hora de la mañana, pues la situación era un poco la del día después, de intentar, por un lado, recobrar la normalidad cuanto antes. Afortunadamente no ha habido desgracias personales en cuanto a la salud de ni riesgo de la vida de nadie, a 3 heridos leves, y a partir de ahí lo que se trasladaba en el Secopi es la voluntad de recuperar, sobre todo, y por este orden, primero, evitar los riesgos vitales para las personas, recuperar la actividad de las infraestructuras críticas. Ahí estaban los accesos al aeropuerto, los propios depósitos de combustible del centro logístico de CLH en el puerto de Exolun, y la movilidad también, para garantizar después la vuelta a la normalidad cuanto antes. Y ahora es ver con la luz del día pues los daños que ocasionados, y sobre todo estar cerca de aquellas personas que se han visto afectadas pues en sus negocios, en sus propiedades, en sus vehículos, en sus garajes, en sus muebles, y creo que hay que estar muy cerca de ellos pues para poder escucharles y para poder también después, si es posible, pues poder gestionar pues las ayudas que se puedan obtener.
¿Y qué les están comentando? ¿Qué les expliquen?
Bueno, nos dicen que por esta zona estratégica, por donde estamos, nos dicen que fue bastante sobrevenida la llegada de agua que inundó en algunos negocios, que han estropeado pues maquinaria, material, y que evidentemente en algunos momentos, pues con las imágenes que tenemos en la retina de lo ocurrido desgraciadamente hace apenas un año, o menos de un año, en Valencia, pues evidentemente hay miedo, ¿no?, de ver cuál es la evolución. Afortunadamente, como digo, lo fundamental es que no hubo desgracias personales. A partir de aquí hay que volcarse en la solidaridad con los afectados para recuperar la normalidad, y también volcarse en la actuación de hoy, que es pues bueno, la gestión que desde el gobierno, pues cada uno en la virtud de sus competencias, en el ámbito de sus competencias, pues tiene, ¿no? Nosotros desde el gobierno de España, fundamentalmente, la movilización de la UME que hicimos de manera inmediata, nada más que nos lo pidió el gobierno balear, y cómo en apenas 6 horas había aquí un despliegue de la unidad militar de emergencias, pues de más de 150 efectivos y más de 50 elementos materiales para actuar ya, y han estado trabajando toda la noche en esas infraestructuras críticas que había que liberar cuanto antes. Del mismo modo, el trabajo de Guardia Civil, también de tráfico de Guardia Civil y de los grupos de seguridad, es un dato también importante, y yo creo que hay que agradecer al comportamiento cívico también de la ciudad de Ibiza, pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional fundamentalmente en Ibiza, y la colaboración extraordinaria de Guardia Civil, que hoy ha habido una noche absolutamente tranquila, no ha habido ni un solo problema de seguridad, ni de incidencias, ni de incivismo. Por lo tanto, eso es un punto que habla muy bien de la ciudadanía de Ibiza y también de la gestión de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Parlava del treball que estan fent els militars de la UME, també Policia Nacional i Guàrdia Civil. Concretament, on estan ara mateix? Què és el que estan fent?
Bueno, han estado toda la noche trabajando allí donde la priorización que se hace desde el centro de emergencias con la coordinación con el 112 y emergencias del gobierno, se mapea de alguna manera las infraestructuras críticas que se cree que son más urgentes. En primer lugar es evitar el riesgo para las personas, en segundo lugar es recuperar pues la vida de las infraestructuras más urgentes, como podía ser la zona de los depósitos de la Confederación Hidrográfica de Hidrocarburos, de CLH, Exolum en este momento, para garantizar el suministro de combustible para la vida diaria y cotidiana de Ibiza, también garantizar la accesibilidad al aeropuerto, los accesos y, por supuesto, después la intervención ya de manera inmediata también allí donde hay un mayor volumen de personas afectadas, ¿no? Por lo tanto, ahí se está trabajando también ya pues en algunos edificios, en algunos edificios hoteleros, también con algunas algunos turistas que estaban bloqueados en su hotel, y también en algunos edificios pues que con volumen de personas importante pues a lo mejor no tienen suministro eléctrico por tener algún grupo de hidrógeno inundado que necesita primero pues el desagüe, y eso es el trabajo coordinado. Yo le he hablado de lo que es responsabilidad en la colaboración de los efectivos del Gobierno de España, pero no me cabe duda que del mismo modo por parte del Gobierno de Baleares se han movilizado los recursos para actuar en este día complicado hoy de intento de recuperación de la normalidad.
No sé si tenen una data estimada de quan podrà tornar tota la normalitat pel que estan veient, per els danys que n'hi ha.
Es difícil, se intenta recuperar poco a poco todo, como le comentaba, primero los accesos a las infraestructuras y la movilidad, y por ejemplo, pues que a ver si mañana pues, se puede recuperar también pues la propia vida escolar, que también entra dentro de lo que sería lo cotidiano y la normalidad de las familias. Entiendo que los técnicos del IBISEC y la propia Servicio de Emergencias quieran hacer visita a los centros escolares para detectar que no haya ningún problema de infraestructura que aconseje no recuperar esa actividad lectiva ya de manera inmediata. Y por lo tanto, hoy se está haciendo ese proceso, según han comentado en este COPI, y vamos a ver si poco a poco se puede recuperar la normalidad. Lo fundamental es recuperar la normalidad cuando tienes la seguridad de que puedes hacerlo y, por lo tanto, trabajar para ello, ¿no? Yo ahí previsiones, pues bueno, no soy capaz en este momento de hacerlas porque la gestión de la coordinación de todo pues es de emergencias y del propio Gobierno Balear. Lo que sí que es cierto es que hay trabajo para que, pues bueno, desgraciadamente muchas pequeñas empresas, comercios, zonas que han sufrido inundación, pues recuperen justamente esa normalidad porque han sufrido daños. Yo lo que sí que quiero comentarles, si me permite, es que desde el Gobierno de España ya he trasladado tanto a la presidenta como al presidente del Consejo Insular como al alcalde de Ibiza, que es el municipio fundamentalmente afectado, que no hoy, porque seguramente ahora hay que ir estando con la gente y ver qué es lo que ha ocurrido, pero enseguida pues ir pues haciendo una relación de daños en las infraestructuras públicas y daños en los accesos para poder remitir después un informe que solicite de alguna manera la declaración de zona gravemente afectada por causas naturales, ¿no? Allí después, desde delegación de gobierno, con esta solicitud del Ayuntamiento de Vila, y si viene refrendada por el de acuerdo al Consejo de Gobierno, mejor. Nosotros la tramitaremos al Ministerio de Interior y al Ministerio de Política Territorial, como hicimos el año pasado con la Dana de Menorca, para la obtención después de ayudas que colaboren en la recuperación de estas infraestructuras que es necesario pues para la vida cotidiana y normal de Vila.
I d'Alfonso Rodríguez, delegat del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per atendre's aquí en directe al Dia Eivissa i Formentera i que vagi bé el dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vostès. Gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada molt breu per publicitat i de seguida tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, són les 12 i 21 minuts i en aquest moment ens atén per telèfon el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila, Jordi Grivé, bon dia.
Bon dia, com anem?
Bé, volíem fer primer de tot un balanç de, bueno, quina és la situació en què es troba la ciutat de Vila a hores d'ara?
Bé, ara s'està fent molta feina per intentar recuperar la normalitat. Ja heu vist les imatges, ja heu vist el que va passar, una tromba d'aigua històrica que ha negat mitja ciutat i ara s'està fent molta feina, tots els serveis, no? Tot el servei tant neteja com servei municipal d'aigua, policia, jardiners, moltíssima feina per tornar que tot estigui bé i com si no hagués passat res, però serà difícil perquè hi ha molta feina que fer.
Ara mateix mos ho deia també el delegat del govern, no? Que la ciutat de Vila és la més afectada per aquesta tromba d'aigua. Ahir l'alcalde parlava de 3 ferits, no sé si continua sent aquest el balanç. Hola? Crec que hem perdut el regidor de Vila. Anem a intentar recuperar la connexió. Com deien, estàvem parlant amb el Jordi Grivé, quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquest matí estan treballant per valorar una mica quines són la situació en la que es troba la ciutat, que va ser la més afectada per les pluges intenses que varen caure ahir. Crec que hem recuperat la connexió.
Hola, sí, ara sí. Es torno a sentir, no sé què ha passat.
Sí, preguntava això, no? Que ahir l'alcalde parlava de 3 ferits lleus, no sé si aquest segueix sent el balanç i aquesta part la podem donar per tancada.
Sí, sí, per sort no hi ha hagut desgràcies personals a part d'aquests ferits lleus, per tant això és una molt bona notícia, però al final és més important. I en el que és dany personal no hi ha hagut res més, simplement ara estem fent balanç de tots els danys materials que n'hi ha bastants, sobretot el mobiliari urbà i aquestes coses, i com et deia, treballant per tornar a la normalitat quan abans.
Quines són les zones més afectades de la ciutat d'Eivissa?
La zona més afectada és el barri d'Espratet, que és on estem ara mateix aquí patetllant. Estem amb tots els serveis municipals, estem també ajudant a locals i a la gent amb motobombes a buidar quan ens ho permet. I el que et deia és Espratet, fa falta neteja, fa falta desatascar tot clavegueram, fa falta, doncs això, el que et dic, mobiliari urbà que s'ha tombat o s'ha trencat, i ajudant als propietaris dels locals a tornar a la normalitat, ajudar la gent que està retirant els cotxes, que també se li ha quedat aquí cotxes que no arrenquen perquè se li han inundat d'aigua, i una mica això, tota la gent centrada en tornar a que tot funcioni com abans.
Què vos està explicant la gent a la que estàu parlant, els comerciants, els vecins?
Home, la gent, òbviament, preocupació i tristor, no?, per tot el que ha passat, però al final hem de seguir endavant i els estem apujant el que podem i segur que en sortirem. Això ha de ser una pan avant millor d'on està tot com toca.
Parlem sobretot d'inundacions, de danys al mobiliari. No sé si també hi ha algun tipus de danys estructurals en edificis. Això ho han mirat, estan mirant-ho?
De moment, d'any estructural no hi ha res. Per exemple, l'Ajuntament està fent una revisió de totes les escoles, perquè són infraestructures o edificis crítics, per estar segurs que tot està bé, però no pareix que hi hagi cap problema de danys estructurals. No se n'ha detectat i ja t'ho dic, s'estan revisant les infraestructures crítiques pels serveis tècnics i pareix que tot està bé. En aquest aspecte, per sort, també res.
Ahir es va desallotjar una escoleta, crec que comentava l'alcalde a la seva intervenció d'ahir a la tarda després de participar al SECOP, i també dos hotels. No sé com és la situació.
Bé, l'escoleta s'ha comprovat que no hi ha perill. Sí que és veritat que va haver-hi un petit despreniment d'un sostre per a les plaques. Tot s'ha comprovat que tot estava bé. Uh-huh. Va haver-hi un despreniment d'un penya-segat de l'un hotel, que l'hotel va desallotjar per precaució. No sé ara mateix com està, perquè l'hotel és particular, jo crec que estan fent també les comprovacions, i de moment poca cosa més. No hem reportat cap incidència més d'aquest tipus.
I pel que fa als assentaments que hi ha a la ciutat, caravanes i infrahabitatges, no sé com es va viure, quina és la situació que van patir.
A veure, en seguida els serveis socials van estar atents, van veure què feien, i es va habilitar la campa que hi ha al recinte ferial. Uh-huh. Es van habilitar llits i llocs perquè poguessin anar en cas de necessitat. De fet, es van omplir els llits que van instal·lar, que van instal·lar més de 40, i se'ls va dar llum, se'ls va dar menjar, se'ls va dar on està. I ja et dic, tot el que necessitava ajuda estàvem allí i podíem venir, i de moment doncs, tot ha anat bé també.
I aquesta ajuda tindrà continuïtat? Vull dir, podran passar uns propers dies fins que la situació es normalitzi?
Sí, exacte. Nosaltres estem per ajudar i fins que tot es torni a normalitat i tota la gent que necessiti, no només d'aquest tipus, els ajudarem.
I també s'havia parlat de tema de talls de llum, de que hi havia alguns vecins que no tenien electricitat. No sé aquesta situació, com està?
Sí, com que hi ha molts de transformadors que estan soterrats, doncs estan inundats, i això ha fet que hi havia uns 1.200 clients, 1.200 famílies que estaven sense llum. Durant aquesta nit han anat recuperant la llum pràcticament tots, encara hi ha certes incidències puntuals, però les grans avaries ja s'han arreglat. Deuen quedar, no tinc informació a l'última hora, però deuen quedar alguns petits edificis o potser algun barri, però pràcticament s'ha normalitzat la situació.
I suposo que la policia local i les brigades de l'Ajuntament fent feina sense parar.
Sí, sí, sí. La meva felicitació als cossos de seguretat de l'Ajuntament, perquè han fet una enfeinada. Tots han estat predisposats a ajudar des del primer moment i per això s'està tornant a la normalitat també de manera ràpida. Vull dir, molt bé la policia local de l'Ajuntament.
Idò, Jordi Grivé, quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa, moltíssimes gràcies per atendre'ns ara en directe i per contar-nos com està la situació a hores d'ara. Que vagi molt bé el dia.
Un plaer, gràcies.
Nosaltres seguim amb més assumptes. Ja ho hem dit, ahir vàrem registrar unes dades històriques d'aigua caiguda a l'illa d'Eivissa i sobretot a la ciutat, i avui volem comentar precisament aquestes dades, conèixer què va passar, per què va passar, i ho feim amb el meteoròleg d'IB3 i Miquel Salamanca. Bon dia, Miquel.
Bon dia, com va?
Bé, bo, primer de tot, volíem fer una mica de balanç de quanta aigua ha caigut a Eivissa i Formentera, sobretot a Eivissa, durant el dia d'ahir.
Bé, va ser una precipitació molt concentrada, sobretot a la costa que mira cap a llevant, i destacaríem aquests 252 litres per metre quadrat que va recollir l'estació oficial d'EMET, que és Eivissa. Uh-huh. 252 litres per metre quadrat, perquè ens passem una idea, és la segona precipitació més elevada recollida mai a tota l'illa.
Mai.
Des del dia 15 de novembre de l'any 1985, que sí. Aquell dia feren 285 litres a Santa Eulària. Uh-huh. Aquest és el primer. I sí. El segon registre més important recollit, i a Eivissa hi ha dades dels anys 40, del segle passat, per sí. Tant, és un registre històric. Aquest està només a 30 litres de rècord, evidentment de rècord per la ciutat uh-huh. d'Eivissa. I després tenim una altra estació que no és oficial, en aquest cas no depèn d'EMET,
sí.
Però sí que és una estació que té un recorregut molt llarg, és de Meteo Eivissa, qualsevol la pot consultar uh-huh. A través d'internet, i bé, la persona que s'encarrega d'aquesta estació és molt meticulosa i és una dada verídica, són 303 litres per metre quadrat. En qual cosa, clar, estan parlant d'unes precipitacions extraordinàries.
Ja. I això només, vull dir, a la ciutat d'Eivissa...
Tot això és la ciutat d'Eivissa, que és aquí on més va ploure. Uh-huh. Després també tenim altres registres que són bastant destacables. Per exemple, a Sa Coma, que encara que sigui dins el terme municipal de Sant Antoni, també és molt proper, la veritat, que a Eivissa, són 230 litres per metre quadrat. Uh-huh. A Santa Eulària, 185. Uh-huh. I després jo destacaria també dues dades que són de rècord, perquè són rècord de cada una d'aquestes estacions, encara que no siguin registres tan importants. Són 174 uh-huh. Recollits en escolar, a l'aeroport.
Sí.
Això és rècord, també, de l'estació, que és una estació que té dades des de l'any 1950. Uh-huh. Per tant, és una estació amb un recorregut molt llarg. Fer un rècord en una estació així, amb tantes dades, tant d'anys d'agafar dades, és una cosa especialment significativa. I després tenim que en Escamaria Formentera en feren 115, que també és una dada de rècord. No havia plogut tant mai d'ençà que aquesta estació allà a Formentera en 24 hores.
I, Miquel, unes dades que a més, vull dir, és una quantitat d'aigua que va caure en poc temps, relativament.
Sí. És que les dades d'intensitat són extraordinàries. Aquest episodi ha estat sorprenent per dues coses. La primera és perquè, clar, va quedar estancada aquesta precipitació. Primer havia plogut en la nit, però no havia estat... havia plogut fort i això, però... havia estat una pluja fins aleshores relativament beneficiosa, fins i tot. Què passa? Que després, a partir de les 9 del matí, se posa a ploure, però les intensitats són màximes entre les 10 i la 1. Uh-huh. Per exemple, entre les 10 i les 11 feren 59 litres, tot això a Eivissa,
sí.
I entre les 11 i les 12 en feren 82. Uh-huh. És a dir, en una sola hora feren 82 litres, que ja se sumaven a aquests 59. Bé, amb aquest interval de 3 hores... se sumen un total de 168 litres, uh-huh. que és molt.
Clar,
evidentment, això són intensitats torrencials.
Ja.
Per fer una comparativa, des de dia 1 de gener fins al dia 29 de setembre,
sí.
A Eivissa havien fet 164. És a dir, en 3 hores plou molt més d'allò que s'havia acumulat en un any.
Que fort.
Això ens dona una perspectiva, jo crec que abrumadora, d'allò que són aquestes precipitacions. Uh-huh. És més, segons EMET, en 10 minuts, en aquesta hora que entre les 11 i les 12, just en 10 minuts feren 22 litres. Uh-huh. Clar, això és una precipitació que és inevitable que s'acumuli en forma d'inundació en aquelles parts baixes que té la ciutat, sobretot en Espretet i els voltants d'Estat de Vila.
Uh-huh. Miquel, ahir es va comentar que l'alerta havia baixat de taronja a groga i que de sobte va pujar ràpidament. Vull dir, com s'explica això? Què va passar?
Jo també és una cosa que ja me varen demanar ahir, però clar, això sí que és una pregunta que hauria de contestar l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè no, clar, no sé quines circumstàncies veren ells per... Uh-huh. per baixar aquest nivell d'avís i llavors tornar-lo a pujar.
Ja.
És una cosa que realment és sorprenent, però la veritat és que no te sabria dir quines circumstàncies eren ells per fer-ho.
I aquest...
sí que és cert que sorprèn, no? Sí. Realment.
I aquest fenomen que vam tenir venia de la península, vull dir, com va ser... Què va ser?
Sí, men, això és una bona pregunta aquesta, perquè realment allò que va fer ploure aquí són les circumstàncies clàssiques que tenim a la Mediterrània a final d'estiu. És que tenim la mà càlida, té molta energia, i hi teníem vent de llevant, que és un vent que quan arriba a Balears en general i a les Pitiuses en particular, ve molt carregat d'humitat perquè té un recorregut marítim molt important. No és un vent de ponent que arriba més eixut, arriba més ressec, no. És un vent que té molta humitat i molta energia acumulada perquè la mà està molt calenta en aquesta època i allò que fa és que les capes baixes de l'atmosfera estan molt carregades, tant d'humitat com d'energia. Per tant, tenim un combustible molt bo per formar tempestes, però això no basta per si mateix, sinó que necessitem que les capes altes hi hagi allò que normalment les persones que es diuen els temps en diuen inestabilitat. En aquest cas, aquesta inestabilitat venia perquè hi havia un embossament d'aire fred, que no és exactament una gota freda, que ha sortit aquests dies en premsa, sí, que una gota freda, no és exactament una gota freda, és una llengua d'aire fred que s'ha desprès des de capes mitjanes i altes de l'atmosfera, des de latitud nòrdica, i ha arribat aquí. I és aquest contrast entre aquestes capes altes fredes i aquestes capes baixes més humides i més càlides allò que ha provocat aquestes precipitacions extraordinàries. Sí que és vera que també aquesta llengua d'aire fred venia perquè hi va haver un ex-huracà que se va passejar per l'Atlàntic i se va convertir en borrasca extratropical, que són les borrasques normals i corrents que visiten sobretot la façana atlàntica de la península ibèrica. Aquest aire fred amb altura eren les restes d'aquest ex-huracà, però no poden dir que la pluja a Eivissa tingui res a veure amb un huracà, perquè evidentment ja no era res d'això, però sí que era, podríem dir que s'ha desfet de tot allò en forma d'aire fred en capes altes. Però realment, si aquí no hi hagués hagut la mà en la temperatura que la tenim, ni es vent de llevant de la manera que el tenim, no hagués plogut. Ja. Per tant, és una combinació de factors.
A vegades és difícil entendre això, diferenciar gota freda, Dana, vull dir, és complicat, no? Per
naltro,
sí, vull dir, per la gent que no entenem d'això.
Clar, és que és una cosa que realment són paraules bastant tècniques que fan servir els meteoròlegs i les persones que es dediquen a això. Intentar explicar aquest concepte que moltes vegades resulten d'anys d'estudi damunt del tema, intentar explicar-lo en un moment així en el públic en general és bastant complicat. Però sí que podríem dir que, perquè ens entenguem una miqueta, això s'hauria d'entendre l'atmosfera no com un conjunt, sinó com una sèrie de capes. I les coses que passen a les parts baixes no tenen per què de ser iguals a les coses que passen més amunt. I una gota freda és això, o una llengua d'aire freda en aquest cas, perquè això d'ahir no era exactament una gota freda, però sí que poden tenir molt d'aire freda en capes altes i tenir una temperatura agradable en capes baixes. És indiferent una cosa de l'altra. No són aquestes borrasques profundes que ocupen totes les capes de l'atmosfera, sinó que són fenòmens que de vegades passen més desapercebuts en capes baixes, però que quan se combinen amb elements com ahir, que amb aquest vent de llevant tan humit, provoquen precipitacions torrencials. I la Mediterrània és una d'aquestes bandes on sempre a final d'estiu aquesta combinació de factors pot provocar desastres, perquè això d'ahir realment no té un altre qualificatiu, és un desastre. I és cert que no és una cosa excepcional en el sentit que la Mediterrània normalment passa, però jo penso que no se li ha de llevar gent de valor perquè estan parlant de precipitacions que són de rècord a una illa que té molts anys de mesures meteorològiques i a un indret tan sensible com és Eivissa, que és la segona ciutat més poblada de Balears, i per tant jo crec que ho hem de posar en valor tot això.
Sí. I des d'ahir a la tarda, Miquel, ja la situació es va estabilitzar, ja va deixar de ploure. Quina és una mica la previsió que podem esperar pels propers dies?
Bé, ara aquests dies venen dies bastant tranquils. Venen dies de sol, venen dies de recuperació de temperatura. De nit ja no, perquè les nits ara ja són més curtes i sempre refresca una miqueta, sobretot després d'aquests dies que ha plogut, ja no és igual,
però en general serà un ambient molt agradable, farà més sol que núvols i segurament de dia podrem arribar fins i tot a l'interior de Silla, probablement, no sé si n'és 30, però 27-28, probablement sí. Vull dir que seran dies bastant agradables en general, res a veure amb aquest episodi que poden donar per tancat definitivament, perquè hi va ser una cosa extraordinària però puntual. No és un mal temps que tingui continuïtat aquests dies.
Idò, Miquel Salamanca, meteoròleg d'IB3, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, companys.
IB3 Ràdio és història.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, són les 12 i gairebé 40 minuts i ja ho dèiem al principi en titulars, avui dimecres no hi ha classe a cap centre educatiu de Vila, tampoc en alguns altres centres d'altres municipis. Durant la jornada, tècnics i arquitectes de la Conselleria d'Educació estan revisant aquests centres i per conèixer quina és la situació parlem ara amb el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera. Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Estan visitant aquest matí la ciutat d'Eivissa, els centres educatius que s'han vist afectats per, bueno, per les pluges tan fortes que van patir ahir. No sé quina situació s'ha trobat.
Bé, ara he aterrat a les 8 des de matí i han començat per el CEIP Sant Jordi Salines del municipi de Sant Josep. Hem vist sobretot que l'aigua de pluja havia entrat a totes les aules, a la zona d'infantil, de les aules d'infantil, també a la zona de psicomotricitat i la zona de menjador. Hem vist un poc quina és la situació, ara estan fent tot, demà estarà també disponible per obrir. Després mos han aturat el CEI Poeta Millán Gómez, també una situació semblant, l'aigua havia inundat la part d'infantil, també estan fent net, estan fent informes tècnics, anem amb l'arquitecte, amb la cap de CIVISEC d'aquí d'Eivissa i anem fent informes de tot i després entre l'Ajuntament, els ajuntaments i nosaltres arribarem a una entesa per poder dur a terme les modificacions pel que fa sobretot a tema evacuació d'aigües que s'hagin de fer per millorar possibles pluges noves que arribin.
Hi ha danys estructurals o només parlen d'inundacions de moment pel que saben i pel que han vist?
De moment, me queda encara visitar molt més centres, però de moment, en aquesta hora, visitar dos centres educatius, estructural no hi ha. Hi ha qualque petita cosa que s'ha d'arreglar, o alguna paret que s'ha d'adobar, però estructural no hi ha res. És inundacions, en aquest cas.
I està previst que demà es puguin reprendre les classes a tots els centres de Vila? Ara mateix els que no fan classes són els centres de Vila, Sant Jordi i Can Bonet?
Jo, en aquest moment, els dos centres que he visitat, he xerrat amb ells, tenen previst obrir demà, ho tenen tot llest per obrir demà, el mobiliari que s'hagi fet malbé per la inundació han de passar una sol·licitud a la Direcció Territorial d'Educació d'aquí d'Eivissa i nosaltres els enviarem tot el material que necessitin.
I suposo,
en principi poden obrir.
I suposo que serà ràpid, veritat, l'atenció a les necessitats que tinguin els centres?
Estem per atendre tota la Conselleria d'Educació i Universitat, a la Direcció Territorial d'Eivissa i a tots els centres d'Eivissa i Formentera que m'ho necessitin. Estem per ells ara.
Idò, moltíssimes gràcies, Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
I parlam ara per conèixer precisament la situació, com han viscut els centres educatius de l'illa d'Eivissa, la situació patida ahir. Parlam amb el director d'un dels centres de Vila, de l'Institut Sa Colomina, Javier Morillo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Javier, primer de tot, aquest matí no teniu alumnes a les aules perquè es va dir que no s'han als centres, que s'havia de revisar primer, inspeccionar una mica els danys que hi havia. Què heu fet, Valtrus? Suposo que l'equip directiu estava al centre, no sé si el professorat també. Què estàu fent? Com està anant el matí?
Pues mira, en Altrus, efectivament, no s'han suspès totes les classes i activitats complementàries i l'equip directiu està mal a l'institut. I el que hem fet és principalment revisar tota la instal·lació, totes les aules, els exteriors, per comprovar si hi havia desperfectes i si hi havia alguna cosa preocupant. I una vegada que hem fet això, estem ara una mica fent reunió per organitzar ja que demà pugui començar tot amb normalitat. Estem esperant que vingui el personal de neteja, que arriba una mica més tard, i que ells acabin de fer net.
Heu trobat...
Però, bueno, nosaltres... Sí.
Sí, ja vam preguntar-te això, si heu trobat desperfectes o hi ha hagut danys a l'institut.
Mira, pues jo en altres en tinc bastanta sort, aquí a Sa Colomina, l'edifici ha aguantat molt bé i hem trobat una gotera en una aula concret que sí que s'ha romput una mica el falso sostre d'aquella zona, però poc més, molta fulla pel pati i una mica de botó els banys bruts, però res preocupant, és que molt bé. El nostre pati es va pujar més d'un pam d'aigua, però al final va sortir tot i ha quedat tot bastant bé.
I com vareu viure el dia d'ahir, Javier? Com va ser? Jo suposo que a les 8 del matí començàveu les classes amb normalitat. Com va anar tot?
Pues això, va ser un dia que va començar com a normal, després va començar a ploure molt fort, i, clar, jo la primera sí que me vaig trobar important que una professora, nosaltres tenim dos aules modulars al pati, perquè, bueno, tenim molta gent al centre i ens faltaven espais, i havia una professora que estava en l'aula modular que va telefonar que l'aigua estava pujant i que tenia por que entrés a l'aula, no? L'aula està una mica pujada amb uns tacos de madera,
sí.
I realment ja havia un palm d'aigua en aquella zona del pati. Però bueno, el que vam fer és posar-nos bolses de basura en els peus i paraigües i dur una tanda de bolses i paraigües a l'aula i treure les alumnes sense que remollessin molt. I ja està. Al final l'aigua no va entrar a l'aula tampoc, o sigui que es va quedar més o menys allí. I això va ser la primera part. Després... El que ja va ser també una mica més caòtic va ser quan va sonar l'alarma dels mòbils, perquè sí. Clar, els alumnes al final tenen el mòbil al centre, molts alumnes van començar que volien sortir, es van dir que no, que tot el contrari, que se quedessin a l'aula, i bueno, es va restar una mica la tranquil·litat, també moltes famílies preocupades, telefonant, van enviar comunicats per informar de que estaven bé aquí no havia cap problema i que, a més, les instruccions eren que per favor no vinguin les famílies, que aquí estan tranquils.
Clar.
I bueno... Després sí que va, la part més dura va ser després a darrer hora, perquè ens varen dir que no podien deixar sortir els alumnes fins a nova ordre, que després va ser a les 4, ni al professorat. Entonces van avisar a totes les aules que el professorat s'havia de quedar dins de l'aula a les 2 i que no podien sortir. I estaven tranquils, però claro, moltes famílies van començar a venir a recollir els fills.
Ja. Yeah.
Quan en veritat la instrucció era no venir.
Ja,
i
ja.
Van trobar una filera aquí de famílies que volien recollir els fills. Nosaltres no els podíem deixar passar. Al final van començar a fer documents de...
D'autorització.
De responsabilitat, de que se'ls duen en vaso la seva responsabilitat. I va ser una mica estressant aquell rato, ¿vale? Entre les 2:45 i les 2:30 va ser una mica... bueno. Però bueno, el professorat va respondre bé, va venir a ajudar i mira, amb paciència varen poder atendre a tothom.
Els alumnes no sé si es van posar molt nerviosos o estaven tranquils.
Els alumnes jo crec que el moment de l'alarma això sí que va haver una mica més de nervis, però després ja es veia tranquil. És veritat que varen començar a veure vídeos d'imatges que estava com estava la situació a Vila,
sí.
Però és que realment nosaltres aquí es veia que estaven tranquils perquè no hi havia perill. aquí al centre estava en un lloc molt segur.
Vareu patir algun tall de subministre elèctric o algo, o això res?
Algunes zones de l'aula sí, jo crec que varen tenir algun salt de llum del nostre quadre. Vale? Ja. El bany no anava la llum, però avui aquest matí estàvem revisant això també i en principi funciona tot, o sigui que no ha sigut res que hagi creat un dany permanent.
I en principi això, vosaltres teniu idea de demà de matí tornar a la normalitat, obrir el centre i que els alumnes puguin tornar? O estàveu esperant també, suposo, sí, que la conselleria digui alguna cosa?
Bueno, en principi la conselleria ha dit que demà se podria obrir, nosaltres no tindrem cap problema per obrir perquè tenim el centre en condicions. O sigui que per la nostra part, demà ja comptem que començarà un dia normal d'actual.
Quants alumnes teniu, Javier, allà al centre de Sa Colomina?
Pues ara estem en 850, prop de 850. La majoria al matí, però també tenim FP a la tarda.
Ja. I professorat?
En guany som 107 persones de professorat, perquè hi ha mitges places, però més de 100 persones, sí.
Ido Javier Morillo, director de l'Institut Sa Colomina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos una mica la vostra situació i com va viure ahir el que va passar.
A vosaltres. Vinga, un plaer.
I un altre centre que ahir també va viure una situació una mica complicada i que avui ha rebut ja més la visita del conseller d'Educació per veure els danys que havia patit, és el Save Sant Jordi. Parlem ara amb la seva directora, Esther Marí. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Bé, la darrera hora, en quina situació es troba el centre ara mateix? Com estàu?
Pues bueno, la veritat és que molt millor del que pensàvem, perquè bueno, com ahir ja vàrem improvisar una mica i el nostre problema és que les arquetes de l'escola entrava aigua, les vàrem intentar pues, això, posar pes perquè no entres tanta aigua i bueno, encara que s'han inundat les aules, podem dir que bueno, els danys són materials, no? Són els mobles, està tot brut, han estat llevant aigua fins ara, però bueno, dins de lo dolent no podem dir res.
Aquest
no hi ha hagut classe, sí, però bueno.
Aquest matí heu anat l'equip directiu, no sé si també el professorat, una mica per valorar la situació, per fer treballs de neteja, no sé, què estàu fent?
No, vam decidir que els mestres es quedessin a casa, hem vingut equip directiu, una brigada de neteja, saber d'any del centre, més que res perquè, clar, ahir se va fer llarga fa tarda,
sí.
Varen estar a l'escola fins a les 5:30, la veritat és que nosaltres varen ser una escola afectada perquè, clar, mos entrava aigua de manera continuada i tots els mestres, pues, durant totes les hores que vàrem estar a l'escola, vàrem estar llevant aigua perquè els infants poguessin estar, perquè les aules estaven inundades, els passadissos també, i clar, els mestres van estar ahir pues, fins a les 5:30 pues, amb escoves, amb graneres, amb fregones, amb mopes, intentant que no entrés l'aigua i avui bueno, hem decidit que ells es quedin a casa i bueno, estem nosaltres intentant solucionar-ho tot, però bueno, bé, demà ja podrem obrir.
Esther, com va ser el dia d'ahir? Vull dir, els boixos van anar a les 8 del matí, a les 9 del matí, perdó, a l'escola, i tot anava amb normalitat, com va ser? Què va passar?
No, nosaltres, jo vaig arribar a les 8:50, perquè normalment quan plou la nostra escola té algun problema, perquè és més antiga, està fundada de fa molts anys, i nosaltres, bueno, vàrem arribar a les 8:50 i ja teníem l'escola inundada, ja teníem aules inundades, el hall inundat i, bueno, tots els mestres que entran tots a les 8, juntament amb una brigada de neteja, vàrem llevar tota l'aigua i en algunes aules pues, no les vàrem poder utilitzar.
Ja.
Però sí que és veritat que a les 10:11, quan va començar una altra vegada a ploure fort, pues, ja va començar a entrar aigua per totes les portes, per totes les aules, els boixos d'infantiles varen tenir que pujar a la planta de dalt de primària perquè tenim dos edificis i va ser una mica caòtic el dia, però bueno, se va salvar bé, l'important és que els nens no es van donar molta compte, van estar contents, estaven tots junts i per nosaltres sí una mica més difícil, els mestres estaven més assustats i bueno, però no ha fet res molt greu.
Els infants i tot tranquils, vareu mantenir la tranquil·litat i ells varen estar tranquils?
Sí, molt bé, perquè el que varen fer és tots els mestres ens varen repartir, estaven junts els petits, estaven els d'infantil amb els grups desgrossos, estaven tots junts, tots els mestres fent costat, en la qual cosa ens varen repartir en les aules que no estaven inundades, hi havia nens jugant per el passadís, i ells, bueno, ho vàrem veure com que estaven fent pues, una jornada de portes obertes i compartides, que a vegades com també juguen junts i fan coses junts, pues, jo crec que ells pensaven, bueno, mira, un dia en el que està tota l'escola junta, sí. Per així dir-ho.
I com vareu gestionar a partir de que arriba l'alerta vermella, que es diu que no es pot anar als centres, no sé si les famílies van cridar, si varen anar a recollir infants encara que no es podia, com va ser aquesta part?
Sí, nosaltres de seguida varen enviar, perquè tenim uns papàs que estan en els diferents grups de les aules, que són els encarregats del grup, per així dir-lo, i el primer que varen fer és enviar WhatsApp, perquè ja sabem que sempre s'ha d'enviar per el gestip, però el més ràpid és WhatsApp. I com totes les famílies estan als WhatsApps de les aules, varen enviar informació per el WhatsApp, doncs, avisant que no, que deixessin els nens en el centre. També varen avisar per el gestip i jo després també vaig fer un missatge de veu també a tots els grups de WhatsApp, digue-li a les famílies que per favor que estiguessin tranquils, que els nens estaven superbé, varen enviar fotos dels nens perquè veiessin que estaven tots a ple, que no hi havia ningú cos i que per favor que no vinguessin a l'escola, perquè a l'escola estaven protegits i en canvi si venien el que hi havia fora de l'escola seria pitjor. I la veritat és que moltes famílies, quasi totes, varen respectar. Hi havia algunes que per casualitat estaven aquí, perquè viuen aquí al costat i varen venir, però molt poques. Després a les dues sí que varen començar a venir famílies i sí que vaig sortir i els vaig explicar que, bueno, que no podien, o sigui, no podien emportar-se els nens i sobretot que ells no podien estar aquí.
Clar.
I bueno, se va entendre. En altres a les 4 encara teníem 90 i pico de nens, d'alumnes a l'escola.
I dèieu que fins a les 5 i mitja vareu estar per allà.
Sí, vàrem estar perquè, clar, hi havia papàs que estaven atrapats a vila, en les carreteres, papàs que ens cridaven i ens deien és que fa 5 hores que estem aquí i no podem passar. I, bueno, nosaltres la consigna que teníem era si hem de fer tot des d'aquí, doncs, bueno, ho farem. No ens queda una altra.
Ja. Esther, i demà, això, en principi, obriu amb normalitat?
Sí, demà obrirem perquè el que tenim són, pues, els mals que s'han fet són, pues, això, mobles, estores, les joguines... però les aules se poden obrir, és a dir, els nens poden venir a fer classes, els mobles són coses materials que ja poquet a poquet m'imagino que mos aniran posant i sí, ja obrirem perquè està tot brut, però bueno, ara estan aquí amb mangueres i tot netejant i el dia de demà ja podrem obrir la nostra escola.
I d'Esther Marí, directora del SEIP Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
I abans d'acabar aquest programa d'avui que hem dedicat íntegrament a les conseqüències de les pluges històriques que van patir ahir a l'illa d'Eivissa i especialment a la ciutat d'Eivissa, volem fer una radiografia de la situació en la que es troben els carrers de la ciutat i per això parlam aquí, tenim aquí amb nosaltres a l'estudi el nostre company dels serveis informatius d'IB3, Alberto Ferrer. Bon dia.
Bon dia. Bé.
Alberto, sí. Aquest matí crec que heu estat circulant per, no sé, per quines zones concretament. Us pots explicar una miqueta què és el que heu fet i què has vist?
Sí, hem fet un recorregut per algunes de les principals zones turístiques del municipi de Vila, compartida en Sant Josep, en aquest cas. Hem començat a la zona de Figueretes, al final del carrer Ramon Muntaner, on hi havia aquest establiment, el Panoràmic, que hi va haver de ser desallotjat per l'esllavissada de materials diversos, de diverses roques. De fet, ens comentàvem des de l'Ajuntament que va ser necessari practicar diversos botrons per accedir a algunes de les habitacions. Tots els clients ens informen des de la cadena Vibra Hotels que ja s'han pogut reubicar altres establiments i aquest matí es feia l'inspecció tècnica per part dels serveis municipals per determinar si l'edifici es pot reubicar, si es poden reallotjar els clients en aquest establiment. D'aquí hem partit cap a Platja d'en Bossa, que tradicionalment quan plou amb una determinada intensitat ja s'anega, amb unes xifres històriques com les que vàrem registrar ahir a l'illa d'Eivissa, la situació és molt més greu de l'habitual. Diversos negocis, com els apartaments jets, tenien el soterrani totalment inundat. Hi havia quantitat de camions intentant alleugerir l'acumulació d'aigua que hi ha a diversos aparcaments. Ens han trobat els efectius de la UME també participant amb les feines per retirar tones i tones d'aigua a la zona propera, als locals dels veïns de l'Associació de Platja d'en Bossa, i sobretot el més greu que ens han trobat set al final de la zona de platja d'en Bossa, de la llarga platja del municipi, compartit entre Vila i Sant Josep, on encara hi ha molta aigua acumulada, sobretot per la circumstància de que per aquí surt tota l'aigua que encara s'acumula a l'autovia de l'aeroport i que encara està tancada. Tota aquesta aigua troba el seu camí fins a la platja i això fa que els turistes, tant de l'hotel Fergus, haguessin d'entrar amb com a mínim dos pams d'aigua i des d'aquest establiment ens informaven que estan ajudant a tots aquests clients a trobar un altre establiment on allotjar-se perquè no consideren que s'estiguin en condicions d'atendre'ls amb prou qualitat i per contra ens trobàvem amb l'establiment a l'últim de tot Platja d'en Bossa, que és el conegut com Palladium, que també té aquesta intensa acumulació d'aigua, que és bastant complicat arribar-hi, però tot i això, alguns treballadors ens deien que no tenien cap instrucció, se'ls havia dit que havien d'anar a treballar amb normalitat i alguns clients també es queixaven de la situació que s'estava trobant tant a les seves habitacions com a les zones comunes. També ens explicava una veïna de la zona de Platja d'en Bossa, Silvina, que ella es va trobar en la situació d'haver de tornar a casa des de Vara de Rei. O sigui, va fer un llarguíssim trajecte caminant. Per es que pues, es va trobar amb tot el que havia passat a la ciutat i diu que hi havia, bueno, que va sentir molta por, lògicament, i que hi havia moments en què perdia de vista totalment els elements, les referències que te permeten situar-te al carrer, que no sabia si estava dalt la cera, dalt l'asfalt, i que quan va arribar a casa seva es va trobar en què tot el soterrani se li havia inundat, a la urbanització, a la típica urbanització de adossats al voltant d'una piscina on viu, pues, la piscina havia desaparegut, eren incapaços els veïns de trobar on estava la pica i avui estava explicant-nos, ens explicava que estava fent fotos de tot el que conforma la seva vida, tant la roba com els electrodomèstics, perquè tot li ha quedat xop i inservible.
I d'Alberto Ferrer, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Nosaltres ho deixem aquí avui, tornant demà puntuals a les 12:04 a la sintonia d'IB3 Ràdio. Fins demà.